Encetem ara la darrera hora d'aquest divendres i també d'aquesta setmana i ho fem parlant de cinema i de les darreres estrenes. I qui millor per fer-ho que el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Bé, com està el tema de la cartellera aquest cap de setmana?
Doncs es comença a notar que arriba el Nadal, perquè avui, sens dubte, tenim una estrena que segurament serà el taquillazo d'aquest Nadal, que és la segona part de Wicked, el musical de Broadway. Normalment, en anys anteriors, havíem tingut alguna pel·lícula de Star Wars que sempre s'estrenava per Nadal, però ara sembla que el gènere musical torna a estar de moda, s'està com ressuscitant i ens arriba avui aquesta segona part de Wicked i bé, i comencem a notar una mica també el fred i la cartellera nadalenca.
És veritat això que dius, que quan arriben aquestes dates sempre hi ha com unes típiques pel·lícules, no? Jo recordo, per exemple, fa uns anys amb El Senyor de los Anillos, Harry Potter, era com que la saga continuava sempre per Nadal, oi?
Correcte, sí, sí. El Senyor de los Anillos es van estrenar a les 3, una cada Nadal, i realment, doncs, per estrenar pel·lícules familiars, infantils, és una bona època. Fa un parell d'anys vam tenir Wonka, amb Timothée Chalamet, que és una pel·lícula que va funcionar molt bé. Vull dir que sempre és un bon moment per estrenar propostes familiars i infantils.
Molt bé, doncs, si et sembla, comencem, no? Ja has avançat una miqueta amb aquesta Wicked, doncs, escoltem el tràiler.
Couldn't be happier. Es más importante que nunca que subas los ánimos a todos. Como solo tú sabes.
¿Esto hace lo que yo creo?
¡No!
¡No fastidies!
¡Ah! Es alucinificante.
La varita lo hará convincente.
Linda,
la buena.
¡Es la bruja malvada!
Por mucho que agites esa varita, no tienes poderes de verdad.
Personaje público, la gente espera que
mientas
que sea una inspiración.
No quieres renunciar a esto.
¿Quién podría?
Lo sabes muy bien. Hay una casa volando por los aires. Voy a ver al mago.
Traedme la escoba de la bruja malvada del oeste como prueba de que ha muerto.
¡Pare! Esto se nos ha ido de las manos. Elfaba, vienen a por ti. Mírame bien.
Ara ho comentàvem, Miquel, aquest tràiler dura més de l'habitual, eh? És un catxo tràiler, diríem.
Sí, sí, però es poden permetre que sigui més llarg perquè estem parlant d'una superproducció de Hollywood, però un tràiler, la mitjana serien com a molt 2 minuts i mig. Estem davant d'un tràiler de 3 minuts. Vull dir, no, això normalment només acostuma a passar o quan és una pel·lícula d'un director molt conegut o quan és una superproducció de Hollywood. Vull dir que és una cosa bastant excepcional, però bueno, és l'esdeveniment cinematogràfic de la temporada. La segona part d'aquesta adaptació del musical de Broadway, que bueno, arriba just un any abans que l'estrena de la primera. La primera es va estrenar el 22 de novembre del 2024 i ja ho deixava tot preparat per la segona, deixant molt clar que era la primera part. I, bueno, i per parlar de l'argument d'aquesta segona part, doncs hauria d'acabar explicant una mica com acabava la primera. Que és
sí,
que...
recordem-ho, no?
Sí, sí, la primera doncs acabava amb una revelació que és que, bueno, per qui no ho sàpiga, aquest musical és una adaptació del Mago de Oz. Per tant, vull dir, la bruixa dolenta que tots coneixem del Mago de Oz, al final de la primera part es desvelava que no era dolenta realment, sinó que el dolent aquí era el mag, que volia esclavitzar amb tots els animals... I bé, i s'inventava doncs, que aquesta bruixa era dolenta. I bé, i ella doncs, acabava fugint per no estar d'acord amb els ideals del mag. I bé, i aquesta segona part doncs, ja ens situa amb la malvada bruixa de l'oest, demonitzada i exiliada del regne d'Oz. I, bueno, i com doncs, bueno, el mag comença a construir el camí groc que porta cap a la ciutat Maragda amb micos que té esclavitzats, i la seva companya universitària, la bruixa bona, que és Glinda, doncs, bueno, està de part del mag, intenta posar una mica de pau entre la bruixa malvada i el mag, però no hi ha gaire manera. I bé, i bueno, ella està a punt de... La bruixa bona està a punt de casar-se amb el príncep blau, però, bueno, però se sent malament per haver-se separat de la bruixa dolenta, i, bueno, i al final s'hauran doncs, d'unir totes dues una última vegada. En una pel·lícula doncs, que bueno, realment ha rebut crítiques gairebé tan bones com la primera part, vull dir, les crítiques la deixen bastant al nivell de la seva predecessora, i destaquen sobretot doncs, bueno, que és una alegoria política, perquè realment es veu que aquí s'està parlant del Mac 2 com si fos Donald Trump, en un moment on els Estats Units viu un moment bastant fosc, i que bueno, i un Mac 2 que bàsicament doncs, l'única màgia que sap fer és manipular la realitat a través de les mentides, amb dues actrius que es veu que fan un paper excepcional, tant Cynthia Erivo com Mariana Grande s'entreguen molt, i bueno, i destacant doncs això, que és un musical encantador i fabulós, emotiu i aclaparador visualment, i que t'acaba arribant al cor.
Està bé, no?, això que dius, perquè és una pel·lícula pensada per tots els públics, no?, a nivell familiar, però que té aquesta alegoria política i, per tant, se li pot donar aquest tomb, no?, a la interpretació.
Sí, sí, correcte. La primera ja tenia aquesta intenció, aquí es continua el camí.
I què en penses tu? Com creus que serà aquesta segona part? Jo no l'he vist, la primera tampoc, però deies que les crítiques bones.
Sí, sí, les crítiques l'han deixat molt bé, i en taquilla la primera va funcionar molt bé, va rascar 10 nominacions als Oscars. Mm. Vull dir que aquesta serà el gran fenomen de taquilla d'aquest Nadal, i a més també serà una de les pel·lícules dels Oscars de l'any que ve.
O sigui que acabarem l'any bé, de pel·lícules.
I tant, i tant.
Molt bé, doncs seguim.
Sí, The Running Man.
He estado pensando en el concurso. En los próximos 30 días, todo el país va a intentar matarme. Menuda locura, ¿no?
Los concursantes nunca vuelven.
No nos queda otra. Necesitamos dinero para el médico ahora.
¡Bienvenidos a The Running Man! ¡Sí! ¡Será la casa de los concursantes durante 30 días! ¡Cualquiera puede mataros!
¡A cazar!
Si sobrevivís, os llevaréis 1.000 millones de nuevos dólares.
Siempre he creído que era falso.
¡Menudo espectáculo!
Ahora parece bastante auténtico.
Necesito armas, carnés y un disfraz.
¡Joder! ¿Eso es negra irlandesa?
Eso no está a la venta.
¿No te enteras? El concurso está mañana.
¡Pero no me haga nada!
No la quiero.
¿Va todo bien, Springer?
Sí.
¿Sabes por qué te animaban?
¡Tira, tira!
Si tú puedes sobrevivir contra los matones.
I dèiem The Running Man, no? Ja hi va haver una pel·lícula, una versió als anys 80, protagonitzada per Arnold Schwarzenegger.
Sí, sí, correcte. Ja es va fer adaptar la novel·la de Stephen King als anys 80 amb aquella pel·lícula que aquí va arribar amb el títol de Perseguido. Mm-hmm. I que en aquell moment doncs, es veu que satiritzava una mica Estats Units en l'era de Ronald Reagan. Doncs bé, doncs aquí tenim una altra pel·lícula bastant política que satiritza Estats Units en l'era de Donald Trump. Mm. En un futur no tan llunyà, potser, on The Running Man és un programa de televisió que és el més vist en qüestions d'audiència. I bé, i un home de classe humil treballadora, doncs, bueno, primer de tot dic que aquest programa d'entreteniment més vist és un concurs mortal, on una sèrie de concursants han de dedicar-se a sobreviure durant 30 dies sense que els matin, perquè bàsicament els persegueixen uns assassins professionals que els volen matar. I bé, i doncs el protagonista és un home de classe humil, treballadora, que està desesperat per salvar la seva filla que es mora. I bé, i bàsicament doncs, entra en contacte amb el productor del programa que li ofereix entrar-hi. Però hi ha un gir que és que justament aquest home de classe treballadora, Ben Richards, es converteix en un dels favorits de l'audiència perquè és un home amb coratge, un home amb carisma, un home disposat a tot. I bé, de sobte es converteix en un dels favorits a guanyar el programa. I bé, i aquí doncs, tenim una pel·lícula dirigida per Edgar Wright, que és un director que té una trajectòria bastant experimentada dintre del cinema de gènere. Alguns segurament haureu vist Baby Driver, una pel·lícula que es va popularitzar sobretot a través de plataformes. També Zombies Party, Arma Fatal, Bienvenidos al Fin del Mundo, Scott Pilgrim contra el Mundo, i més recentment Última Noche en el Soho, doncs aquí adapta la novel·la de Stephen King en una pel·lícula que es veu que no renuncia en cap moment a proporcionar entreteniment, tot i passar-se de ratlla contra el sistema, i on també hi ha lloc doncs, per l'acció esbojarrada.
Sí, dues pel·lícules les que hem comentat de moment, doncs que parlant amb aquest ambient polític, no?, d'aquesta que deies sàtira de Donald Trump, i el que destaco també una mica el fet de com el fet de concursar fins a la mort també enganxa una mica, no? Ara pensava en la sèrie del Joc del Calamar, que també és una mica això, no? És concursar fins que només queda un.
Sí, correcte. El Juego del Calamar, Los Juegos de l'Hambre, també. Mm-hmm. Recentment, la setmana passada, comentàvem també una adaptació d'una altra novel·la de Stephen King d'aquesta mateixa època, mm-hmm, que era La Larga Marxa, que es va estrenar l'adaptació divendres passat. Per tant, un moment on les distopies, on s'ha de lluitar per la supervivència, doncs estan a l'ordre del dia.
Molt bé, seguim amb més pel·lícules. Ara escoltem un altre tràiler, el de l'Olivia i el Terratrèmol Invisible.
Hola, em dic Olivia. I aquí podeu veure un mico en estat salvatge menjant-se les borilles.
Ah, jo no sóc en mico, jo sóc en Tim.
Mama, saluda la càmera.
Benvinguts al barri.
Què hem de dir d'aquesta pel·lícula, Miquel?
Doncs que ha sigut notícia aquesta setmana perquè el dimarts es van anunciar les nominacions als Premis del Cinema Europeu, ara que ja es comença a encetar la temporada de premis abans dels Oscars. I justament ha tingut dues nominacions aquesta pel·lícula, millor pel·lícula i millor pel·lícula d'animació, juntament amb altres del cinema català també, com Cirat, que és la representant d'Espanya als Oscars, que ha tingut quatre nominacions, o el documental Tardes de Soledad, de l'Albert Serra, que ha tingut dues nominacions, millor pel·lícula i millor pel·lícula documental. Doncs Olivia i el Terratrèmol Invisible s'ha de dir que és la primera producció catalana en stop motion, que és una tècnica que consisteix en simular el moviment d'objectes fotograma a fotograma, a través d'una successió d'imatges fixes. Llavors, bé, doncs aquesta pel·lícula és l'adaptació d'un conte per nens, justament, d'una autora que es diu Maite Carranza, que va publicar el 2017, que es deia La pel·lícula de la vida, i va doncs d'una nena al seu germà i la seva mare, que són desnonats, i bé, i mentre la mare doncs fa tot el possible per mantenir amb els seus fills, la nena li fa creure amb el seu germà que tot forma part del rodatge d'una pel·lícula on ells són els protagonistes. I bàsicament té aquest element de fantasia, però el curiós és que la manera com tracta un tema tan sensible i tan delicat, orientant-lo cap a un públic infantil, però sense deixar de mantenir l'interès dels adults. O sigui, et parla del desnonament, que és un tema molt delicat, i t'ho fa mirant cap als nens, però sense deixar de tenir en compte amb els adults.
Sí, és el que deies, no? És fantasia, però d'un tema molt real que passa en el nostre dia a dia, no? Vaig veure el tràiler i informar-me una mica de la pel·lícula i em va semblar molt xula per veure amb nens.
Sí. És possible que igual fem alguna matinada al Kubrick, encara està per decidir.
Molt bé, a veure si es fa. I això, no?, que és una producció catalana, també, comentar-ho. Ja ho has dit. Mm-hmm. Molt bé, continuem. Ara, què ve ara?
Alfa.
¿No te acuerdas de mí? ¿La niña está con mamá? ¿Puedo ir a verla?
Cuando hayas ganado 2 o 3 kilos, ¿vale?
¿Quieres que te cuente un secreto? He pillado algo.
¡Amin, despierta! ¿Qué es esto? Sabes que hay un virus por ahí, ¿no? ¿Has hablado a alguien de tu tío? ¿Por qué? ¡Joder! Quédate aquí.
¿Por qué no lo dejas?
¡No te metas!
¡Mamá! ¡Mamá!
Què, Miquel? Alfa, hem dit, eh?
Sí, sí, Alfa justament va ser una pel·lícula molt esperada al passat Festival de Cannes perquè venia de... bé, sobretot pels fans del terror i la fantasia, perquè la directora venia de guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes a millor pel·lícula l'any 2021 per una pel·lícula que va fer que es deia Titan, que bé, que va ser tota una revolució, una pel·lícula on vèiem amb una dona tenint relacions sexuals amb un cotxe, sense anar... Tal qual sona, era així de marciana. I bé, i finalment, doncs bé, Julià Ducournau tornava aquest any al Festival de Cannes amb aquesta Alfa, on d'alguna manera va decidir que volia fer una paràbola sobre la sida i sobre tots els drogadictes que es van veure afectats pel virus quan hi va haver l'epidèmia als anys 80. I parla, doncs, d'una nena problemàtica que viu amb la seva mare soltera i un dia torna de festa havent-se fet un tatuatge amb vés a saber quines agulles i s'infecta d'un virus que converteix les persones en pedra. Per tant, és una pel·lícula de fantasia, de ciència-ficció també, ambientada en uns anys 80 alternatius i que es veu que, bueno, va tenir molt males crítiques quan es va fer el Festival de Cannes. Tothom la va citar com una de les decepcions del festival, però també li van sorgir defensors i els defensors diuen que és una pel·lícula que val la pena veure més d'una vegada i que bé, que no s'ha de jutjar tant a la lleugera, que ens remet a les primeres pel·lícules de Luc Besson i els còmics de ciència-ficció dels anys 80, justament, i que, bueno, que té els seus fallos, però que quan l'encerta, l'encerta.
També he llegit això, que és una pel·lícula de terror corporal. Això no ho havia sentit jo encara.
Sí, el terror corporal és un subgènere que va cultivar un director canadenc justament entre els 70 i els 80, que es diu David Cronenberg. I bé, i la directora Julia Ducournau justament veu del cinema d'aquest director, de David Cronenberg. I el terror corporal, doncs, serien com mutacions del cos, la fusió entre l'orgànic i l'inorgànic, entre la carn i la màquina, vull dir, tot aquest tipus de coses.
I d'això va aquesta pel·lícula. I tens ganes de veure-la tu, que deies que hi ha crítiques que la posen bé
jo,
i d'altres...
Jo tinc molta curiositat, la veritat.
Doncs aviam, ja ens explicaràs què tal. I ara seguim, perquè encara ens queda alguna pel·lícula a comentar.
Sí, Ciudad sin sueño.
Dale.
Ahí está.
Que viene un fantasma, ahí con un cordón que no vale ni para chatarra.
La Guillermo me ha dicho toda la calle que van a tirar.
¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid?
Es que los chatarreros no valen para esto. No para chatarrear.
Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí.
De haber el piso.
Pero hay luz y eso, ¿no?
Claro, hijo, ¿cómo crees que no haya luz? Claro.
Dáselo tú, Tonino, lo que era el futuro.
Vinga, Ciudad sin sueño, què hem de dir?
Doncs que és una pel·lícula ambientada a la Cañada Real, que és l'assentament irregular més gran d'Europa, als afores de Madrid, que porta sense electricitat des de l'any 2000, si no recordo malament. I, bueno, i on es descriu una situació molt precària sobre un nen que pertany a una família de ferrovellers i que veu que les màquines de demolició comencen a arribar al seu poble i, bueno, i el seu avi es nega a marxar mentre que altres decideixen marxar cap a França i ell, doncs, ha de decidir què fer sobre si se'n va o es queda davant d'un món que ja s'està començant a esfondrar. I bé, i aquesta pel·lícula doncs, es basa en un curt que es diu Anques de Noche, que va guanyar el Goya millor curt de ficció, i a més es va projectar l'any passat al Mos Festival i va guanyar el Premi del Jurat al millor curt del Brot. Vull dir que una pel·li de prestigi. A més, aquesta pel·li es va presentar al Festival de Cannes a la Setmana de la Crítica aquest any, li van donar el Premi Millor Guió, i es destaca doncs, que és una pel·li que, això, que sap ser reivindicativa i política i alliçonadora sense necessitat de sermonejar, i que és un western. Vull dir que, bueno, que té diverses fugues fantàstiques, però que sobretot que és un western amb els seus cavalls, amb un sol carrer i amb els seus xerifs rondant per allà.
Són persones reals interpretant-se a si mateixes i reflectint també la seva vida, no?, a la pantalla.
Sí, correcte, actors no professionals.
Molt bé, doncs anem ara ja per l'última, no?, que estem acabant la secció.
Sí, Sueños en Oslo.
Og det var først da, i det jeg tenkte det ordet, at det liksom gikk opp for meg hva dette handlet om. Jeg var jo bare helt utrolig forelsket i Johanna.
Aquesta no la tenim en castellà ni en català, la tenim en noruec, deu ser, no?
Sí, sí, correcte. S'estrena únicament en versió original després de guanyar justament l'Os d'Or a millor pel·lícula a la Berlinale, al Festival de Berlín, aquest passat mes de febrer. I, bueno, i sobre una adolescent que s'enamora de la seva professora de francès, experimenta el seu primer enamorament intens i com no sap com transmetre-ho, decideix escriure un diari i llavors la seva mare i la seva àvia troben el diari i se sorprenen de les capacitats literàries que té aquesta noia i es debaten sobre què fer, sobre si preservar la intimitat de la nena o publicar el diari veient que té capacitat per convertir-se en novel·lista. I bé, i és la tercera part d'una trilogia, les anteriors entregues eren Sex i Love, i aquesta és Dreams, entre parèntesis, Sex Love. I bé, i es comenta doncs, que és una història d'autodescobriment, de creixement interior, i on el director doncs, et mostra la vulnerabilitat de la protagonista amb ús íntim de la llum natural, està rodada amb llum natural.
Molt bé, doncs aquesta era l'última proposta que tenies per avui, no?, per explicar-nos.
Sí, correcte.
Què diuen les crítiques d'aquesta?
Bé, doncs hi ha disparitat. O sigui, alguns, quan ja es va projectar la Berlinale, van calificar, van dir que era un os d'or decebedor, i d'altres doncs, diuen que és una pel·lícula que està molt ben relatada per un tema que també és delicat. Vull dir que hi ha una mica disparitat d'opinions aquí, cadascú hauria de valorar-la pel seu compte.
Que la jutgi cadascú, no?
Sí.
Molt bé, doncs gràcies per portar-nos totes aquestes propostes del cap de setmana.
A vosaltres. Us esperem avui a les 9 amb Un Simple Accidente, la guanyadora de la Palma d'Or al Festival de Cannes, a la Sala Zazí. I el cap de setmana, demà a les 5:30, Una Madre de Tòquio, dintre de la Mostra de Cinema Espiritual. I també a la Zazí. I el cap de setmana també a la Zazí, Siempre es Invierno, de David Trueba. I al Kubrick doncs, us esperem amb Los Tigres, amb el concert de Depeche Mode, amb Frankenstein i amb La Cena. Vull dir que aquí ens veiem la setmana que ve.
Que prenguin nota, eh?
Sí, sí.
Molt bé, doncs ens veiem la propera setmana. Gràcies, Miquel.
A vosaltres. Thank you.